Aquest Sant Jordi, gaudeix-lo amb Ràdio Balaguer. Edició especial del programa Va de Llibres, amb autors locals, bibliotecàries i llibreters. Aquest dissabte, dia 23 d'abril, a partir de les 10 del matí, viu la diada per Ràdio Balaguer i també al podcast de la ràdio i Spotify.
Dia 23 d'abril, la llegenda s'ha explicat, el Magamot és ombre.
Manu Guix publica Moments, després de 5 anys de silenci discogràfic. El 6è àlbum d'estudi del cantant, pianista i compositor, és un recull de 8 cançons compostes els darrers 2 anys, des del confinament fins avui. Estilísticament, el disc mostra un canvi de rumb en la trajectòria del músic, cap a un terreny més electrònic. Guix i el seu soci i coproductor musical, Roger Rodés, han enregistrat al seu estudi Medusa de Barcelona, tocant i programant tots els instruments i veus que el componen. Bases i beats electrònics, pads, sintetitzadors i d'altres textures electròniques vesteixen aquestes 8 cançons de pop d'autor que parlen de les coses quotidianes. Les cançons parlen de la vida, l'amor, la necessitat de companyia, la filla petita del músic, el confinament o de com hem d'aprendre a viure en el món d'avui.
Farem que es mogui l'aire quan els carrers mullats et facin mal abans que trenqui l'alba i tot et sembli molt pitjor del que era abans. Quan la bellesa d'un cel blau només sigui un miratge i les pors et facin grans. Més enllà del pas del temps, recordarem els bons moments quan tornem a posar els peus damunt la terra humida, quan les veritats se les endugui el vent i les paraules siguin un refugi per amagar tot el que sents. Tu crida'm. Ens trobarem a mitjanit. S'acabi. Seguirem l'estel que brilla més. Escamparà i no hi haurà cap més tempesta. Ens trobarem a mitjanit com dues gotes d'aigua que va lliscant per dins en l'infinit d'un bosc que no s'acaba. Serem la llum que arriba pel matí
oferint una edició especial del programa Va de Llibres en motiu de la Diada de Sant Jordi.
Va de Llibres.
En el programa d'avui ens acompanya en Jaume Casals de la llibreria La Noguera, que hem volgut convidar per tal que ens faci algunes recomanacions per a públic adult i també per a públic infantil i juvenil de cara a la Diada de Sant Jordi d'aquest dissabte. Hola Jaume i benvingut al programa Va de Llibres.
Bona tarda i gràcies.
Abans de presentar-nos la selecció de lectures que ens has preparat, voldria preguntar-te com preveus que sigui aquesta Diada de Sant Jordi, com preveus que sigui la venda, potser millor que els darrers anys, almenys això hauria de ser el previsible, no?
Bueno, almenys confiem que sí, després d'aquests anys de normalitats, puc fer d'aquesta manera, jo crec que hi ha ganes de llegir i que hi haurà jo crec que hi pot haver molta gent. A més, aquest any a Balaguer ha sigut un esclat de llibres balaguerins. Uh-huh. N'hi ha 4 o 5, el Viscardi, després també el San Pedro, el del Pere Esteve, el del un d'excursionisme... Uh-huh. Del surt el nom, bueno,
de l'Antonio Ortiz,
Antonio Ortiz i del Pla Contillac. Uh-huh. O sigui que i després també el Joan Arjona també ha fet un altre, o sigui que és un any prolífer de literatura a Balaguer.
Sí, sí que és cert que hi ha molts autors locals.
Molts autors locals.
Però sí. Tu avui em penso que ens has preparat un parell de recomanacions per a públic adult. Quina és la teva selecció?
Bé, fem dos. Una és d'assaig, que és un llibre que ha sortit ara nou, que és en castellà Los hombres de Putin, que és considerat el millor llibre d'aquest any a Europa. Uh-huh. The Economist, Financial Times i The Daily Telegraph el consideren el millor llibre en aquestes coses. És un anàlisi molt exhaustiu del com ha arribat Putin al poder en convivència amb la gent de la KGB. És un anàlisi molt rigorós de com aquest ha anat. I com l'intent de Rússia és debilitar al màxim Europa i aquestes coses. El cas més punyent d'aquestes coses és el 1990, quan el Trump, més ben dit, estava amb Franca, o sigui, arruïnat, havia fet una sala de joc que costava i tenia un dèficit de 2.000 milions. L'oligarquia russa, en convivència amb els homes del Putin, amb diners negres van començar a financiar per aquestes coses. I llavors va ser que el van reflotar en aquestes coses. I la manera era molt senzilla, fent un edifici, per exemple, a Montreal, que es deia Trump, ho pagaven tots els russos i donaven un 20% pel nom. Uh-huh. O sigui, d'aquesta manera, de manera legal, ho estaven financiant. Aquesta influència de Rússia és clar, és intentar debilitar el màxim possible a Europa per poder fer el seu intent imperialista, aquestes coses. Ho demostren quan va pujar Trump, l'intent de debilitar la OTAN, l'intent de debilitar Europa apoyant a Gran Bretanya que marxés de la Unió Europea, apoyant a l'extrema dreta europea tots els que volen marxar d'Europa, i l'intent és clar, debilitar Europa i intentar desestabilitzar amb economia els oligarques, els països com Anglaterra o inclús els Estats Units. És un llibre que val la pena, molt ben documentat, que crec que en aquest aspecte és interessant.
Molt interessant
per conèixer
pel panorama
el panorama actual. I entendre la política actual de Rússia en aquests aspectes. Un altre, a més, no tant d'això, és Lluna plena. És un llibre molt bonic de l'Aki Kimasaki. És un llibre d'una parella que està en una residència de persones grans i ella té Alzheimer. I de cop i volta, és el matrimoni, diu a l'assistenta qui és aquest home que està al meu costat. O més diu, no li diu que és el seu home, diu, és el teu nòvio. Visquin dormint en habitació, i diu, bueno, pues hem de ficar un bió al costat, perquè si no és el meu home, pues no. Llavors, en aquest estat, li fa unes declaracions de coses que havien passat fa molts anys amb el matrimoni, i li diuen coses, i clar, l'home entra, no us diré el perquè, perquè entendre, és veritat o no és veritat el que me diu aquestes coses, són coses greus, diu un afer amorós, aquestes coses. Llavors, ell investiga a veure si el que diu la seva dona és fruit de la imaginació, o, veritablement, no recorda l'actual, però, en canvi, recorda el passat. I és un comic trailer, vull dir, va descobrint aquestes coses. Acaba molt bé i tot això. És un llibre que val la pena, molt relaxant i molt bonic.
Doncs ens has preparat un assaig per a públic adult, un llibre de ficció, i ara em penso que també tens alguna proposta per a públic infantil i juvenil, oi?
Sí. Llavors, entrant en aquesta d'això, és el llibre fascinant dels animals extingits. És un llibre molt ben documentat de tots els animals que s'han congelat, el cangur que era gegant, l'elefant que era com una ovella, i el tigre que tenia uns ullals de 10 centímetres, aquestes coses. I llavors, això és una reflexió de tots aquests animals que només els podem veure amb dibuixos, però que per desgràcia s'han extingit. I això és un clam per entendre que hem de protegir el medi natural, que les espècies que tenim les hem de protegir al màxim, que no desapareixin més espècies de les que han desaparegut. Aquest és això. Llavors, un altre, que també és nou, molt bonic, que és ma mare i jo n'estem fins al monyo. Sí, és una relació mare i filla, que és normal, diu, mama, he decidit que n'estic fins al monyo. Molt bé, m'agraden les noies decidides, jo també, de fins al monyo, d'un pilar de coses. Mares i filles tenim moltes coses en comú, compartim emocions, sentiments, ens alegrem, ens enfadem, estem tristes o cansades, però el més important és que compartim la vida amb les seves imperfeccions i els seus moments màgics. Un conte sobre la infantesa i la maternitat real i una eina per gaudir i aprendre juntes, per treballar empatia, les frustracions i que les queixes amb els més petits. Això és, n'hi ha molts, però una, així variat, aquests quatre, crec que és una pinzellada del que és per Sant Jordi.
Doncs fantàstiques, com sempre, les teves recomanacions, Jaume. Aquests llibres i molts més els podreu trobar a la llibreria La Noguera del carrer Major i també a la parada ubicada a l'Avinguda dels Països Catalans durant tot aquest dissabte. Si no sabeu què llegir, si no sabeu què comprar, doncs adreceu-vos al Jaume, que és un magnífic llibreter que us recomanarà en tot allò que necessiteu. Moltes gràcies, Jaume, per la teva col·laboració i presència al Va de Llibres i molt bona diada de Sant Jordi.
Gràcies a vosaltres i que tinguem una bona diada.
Gràcies.
Va de Llibres.
En aquesta diada de Sant Jordi hem volgut convidar també l'escriptor balaguerí Joan Viscarri, qui acaba de publicar la seva darrera novel·la, No ho diguis a ningú. Hola, Joan, benvingut al Va de Llibres i moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.
Gràcies a tu, Eva.
No ho diguis a ningú és la primera novel·la publicada de Joan Viscarri, que va començar a escriure ficció des de que es va jubilar. I en el darrer any doncs, ha guanyat diversos concursos literaris, com el Vicent Pasqual, de la Pobla Llarga, el Neus Català, d'Òmnium Priorat, el Joan Castelló, del Consell Insular d'Eivissa, el Certamen Literari del Foment Martinenc o el de Relats Prehistòrics de Seró Espai i Transmissor, entre d'altres. De fet, ja en vam estar parlant, Joan, en un programa anterior de tots aquests premis que havies guanyat. Però avui voldríem centrar la nostra entrevista en No ho diguis a ningú. Per tant, la primera pregunta és gairebé obligatòria. Què es trobarà el lector a No ho diguis a ningú?
El lector es trobarà una novel·la d'entrada amb una estructura de novel·la negra, uh-huh. És a dir, el típic, no? Potser si és de lladres, però no jo sempre dic que no massa negra, més aviat, com a molt, una mica bruta. On la part, jo crec que, bé, una mica totes les novel·les negres ja ho tenen això, que més enllà de la trama que hi ha visible, hi ha un rerefons, hi ha un paisatge, que també és la part, diríem, interessant, i és la forma, diríem, de transmetre coses allò, sense que es noti massa, com si diguéssim. I jo crec que aquest paisatge, aquest rerefons, té la seva rellevància també. Per tant, es diuen coses, però es diuen coses sempre en un segon terme, no en la trama mateixa.
A mi el que més m'agrada... Bueno, m'agraden moltes coses, però el personatge de la Sandra, que és la protagonista, diríem, de la novel·la, aquesta perruquera detectivesca o amb dots detectivescos, em crida moltíssim l'atenció i m'agradaria saber com vas gestar aquest personatge, d'on sorgeix la idea i aquestes sí. Teves dots per dominar aquest llenguatge de perruqueria i dels tallats de cabell que...
Mira, d'entrada, jo volia una protagonista, millor dona, però m'és igual, que fos una persona, diríem, normal. És a dir, que no fos algú que pertanyi a la que en podríem dir les èlits econòmiques o polítiques o culturals del país. És a dir, algú com qualsevol de nosaltres, algú, diríem, normal entre cometes. Tots som normals, però diríem que no destaqui especialment. I aleshores, com que una de les coses que es vol transmetre en la novel·la és aquesta possibilitat de transmissió de les informacions molt ràpida, que s'ha accelerat molt amb les xarxes socials, però que, de fet, ja existia en els pobles, en diferents àmbits. Existia en els cafès, existia un lloc tradicional, eren les perruqueries. el Francesc Canós, en la presentació, hi vaig fer una referència. Doncs em semblava que era un bon lloc per començar això, després incrementar-ho a través de les xarxes socials, i una cosa que normalment és vista com un, més aviat com un defecte, és a dir, els rumors, utilitzar-ho d'una forma positiva, és a dir, com una eina que és capaç d'empoderar a la gent que en principi no té poder. Aquesta seria una mica la idea.
Entenc que al darrere també hi ha un procés de documentació, perquè potser aparentment una novel·la negra sembla que, no, que hagi de sorgir només per la inspiració de l'autor, però entenc que hi ha una documentació i intentar buscar una coherència, és clar.
Sí, hi ha documentació amb diferents aspectes. Abans feies esment al tema de que els pentinats de la perruqueria.
Sí, és que és clar, hi ha uns noms que entenc que has hagut de documentar-te, no?
Sí,
perquè no crec pas que...
No en tenia ni la més remota idea, jo, eh? Ja t'ho dic ara. No, mira, Google està per això i em vaig fer una repassada de tots els tipus de pentinats que hi ha que circulen por ahí.
No, sí, és increïble.
És a dir, jo el que volia és que es notés que era una perruquera. És a dir, que tingués un llenguatge, una forma de parlar, uns tòpics, diríem, que fossin pròpiament seus, unes neures, si fins i tot, que fossin les seves. I llavors ella, una de les coses que fa és fixar-se en els pentinats que porta la gent.
Clar. Entenc que has de fer un personatge creïble.
Exacte. Per tant, sí, aquest és un procés de documentació que hi ha, amb aquest aspecte i amb altres aspectes. Et comentava abans, per exemple, quan hi ha descripcions d'espais, de llocs, doncs, home, l'ideal és anar-hi, eh? Si es pot, és anar-hi. Però com que quan la vaig escriure estava en època de pandèmia dura, doncs el que vaig fer va ser utilitzar Google Maps. I llavors, a través de l'Street View de Google Maps, doncs, pots anar passejant doncs, pel parc de la Ciutadella de Barcelona o pels cementiris o pels carrers o per on vulguis i pots anar veient. És un recurs que utilitzo bastant sovint, no només amb la novel·la, sinó amb diferents narracions, i que et permet posar-te una mica dintre dels paisatges reals i veure quins són els detalls. I després hi ha coses com buscar doncs, a internet també informació que en fi, dona per a molt.
Bé,
Google.
Després també hi ha la ISA, no? Que és la Mosso d'Esquadra, que també hi ha tot aquest... aquesta terminologia al voltant, no?
Sí, la Issa, que és l'amiga, un personatge com aquest sempre hi ha d'haver una amica o una amiga, que és una mica... salvant totes les distàncies, perdona'm, però és Quijote de Sancho Panza, és a dir, sempre hi ha d'haver algú al costat que faci una mica el contrapès. Aleshores, és una mossa d'esquadra que és amiga i que també és de Balaguer i que doncs, comparteixen una mica les històries i fa una mica aquesta contraposició pel tarannà, que és una i que és l'altra. Sí.
Del que deies sobre els paisatges, la novel·la posa de manifest doncs, que Balaguer pot ser... perfectament un escenari de novel·la, no? Un escenari literari.
Sí, aquesta era una de les coses també que m'interessaven. Igual que a nivell de personatges, deia, m'agradava que fossin personatges no de cap grup de poder, no de cap èlit, diríem, important, també en termes territorials m'agradava que no totes les coses passessin a Barcelona o a Nova York.
Correcte.
I bé, després... Ara, fa 4 dies, s'ha posat de moda el Carràs.
Sí.
Però jo ja fa temps que penso en que és interessant tenir el que jo en dic un localisme universal. És a dir, el fet de que partint del teu, del lloc on sigui, del lloc concret, doncs pots arribar una mica a tot arreu, que és el que hi ha al retret, per exemple, del Carràs. Amb l'afegit que... Bé, ara el que s'ha de dir és que no totes les coses interessants passen només al Carràs, també a Balaguer pot passar alguna. I, per tant, una mica la idea era aquesta, és a dir, una població que està fora dels circuits, diríem, importants, de comunicació, etc., però que és un lloc també on poden passar les coses, i aquesta era una mica també el que hi havia al darrere d'això. Per això es Balaguer surt bastant.
Bé, la història passa entre Balaguer i Barcelona.
Entre Balaguer i Barcelona, exactament.
Com és la teva metodologia a l'hora de posar-te a escriure, si segueixes algunes rutines o com afrontes la creació d'un nou projecte?
Sí, aquest projecte, el de aquesta novel·la, el vaig afrontar de la manera que mai no s'ha d'afrontar un projecte, que és a la bèstia. O sigui, partint només d'una idea, que és una mica això que et comentava,
sí.
I a partir d'aquí posar-me davant de l'ordinador i posar-me a escriure. Clar, ara, com que vaig comentar que estic fent els cursos de narrativa de l'Ateneu Barcelonès i també el de novel·la, etcètera, Ara sé que això no es pot fer així.
Bé, d'alguna cosa hem de servir.
D'alguna cosa hem de servir, sí, sí. I mai assabentat doncs, que s'han de fer moltíssimes coses abans de començar a escriure. Moltíssima planificació i s'han de fer escaletes, s'han de fer dibuixar trames, s'han de fer tots els punts de gir, s'han de fer una mà de coses brutal abans de començar a escriure la primera cosa. Que dius, va, jo no he fet res de tot això. A la novel·la que ja estic començant a plantejar ara a través de l'Ateneu Barcelonès, faré tot això. Faré tota la planificació.
Ara faràs els deures.
Ara faré els deures com il faut. Per tant, suposo que estructuralment, possiblement, sortirà més correctament. El que passa és que per mi ara el repte estarà en que aquesta estructura que conceptualment probablement estarà més bé, no li tregui aquest punt d'espontaneïtat que tenia aquesta primera. Perquè una de les coses que m'agradava és que no es vegi excessivament estructurada, que es vegi una mica així... Com
has de trobar aquest equilibri.
He de trobar aquest equilibri. Jo crec que aquest, per mi, ara serà el repte, diríem, a obtenir.
En Francesc Canós, a la presentació, va dir que havia nascut una Miss Marple balaguerina. Jo crec que això ja passarà a la història. És cert, això, continuarem tenint més notícies de la Sandra, noves històries, noves peripècies...
Sí, sí, la idea és aquesta, és a dir, aquesta segona, diríem, novel·la serà també amb la mateixa protagonista, amb la Sandra. No és una continuació, és a dir...
Són casos tancats.
Són casos tancats en ells mateixos.
Bé, de fet, el primer queda totalment tancat.
Sí, sí. I una mica la idea... Va haver-hi una època en què es va posar de moda, i a mi em feia molta gràcia, les trilogies.
Sí.
I, en fi, una cosa a la que m'agradaria, a la que aspiro, diríem, és a fer-ne una trilogia amb aquesta protagonista. Però de forma que cadascú es pugui llegir només un dels llibres sense necessitat d'haver-se llegit l'altre.
Independents, casos independents.
Exacte.
O sigui que és probable que t'haurem de tornar a convidar per una nova història de la Sandra.
Sempre que vulgueu, ja ho sabeu.
Com viuràs o com vius una jornada de Sant Jordi? Entenc que quan un és escriptor que acaba de publicar la viu, no sé si més intensament o almenys d'una altra manera.
No en tinc ni idea, perquè com que des d'aquest punt de vista no l'he viscut mai, sempre l'he viscut des de l'altre paper. No ho sé, estic a l'expectativa de veure com s'ha de fer. Jo estaré el dia de Sant Jordi, si no hi ha res de nou, estaré aquí, per tant, signaré llibres. I m'agradaria que la gent que em diguin coses. Ja vaig comentar que fins i tot he fet un...
És cert. Recordem, és cert, a la presentació vas comentar que volies tenir el feedback de la gent.
Sí.
Recordem l'adreça de correu electrònic que vas crear.
Sí, és una adreça de correu electrònic que l'adreça és... Bueno, és un Gmail, es diu... Ara dic tot junt. lectiobisc@gmail.com. És a dir, @gmail.com és com totes.
Sí.
Llavors, la paraula lectiobisc, que ja sé que sona a medicament o alguna cosa així,
una mica sí.
Està feta de lectio, que en llatí seria lectura, o lliçó també, té els dos dobles sentits, i visc, que és l'arrel del meu cognom, de Viscarri. Per tant, tot junt, lectiobisc, és el, com es diu l'adreça. Jo ja vaig comentar...
Has començat a rebre alguna resposta?
Sí, n'he rebut algunes. Poques encara, però algunes sí.
Ah, molt bé.
I em fa molta, molta gràcia. Perquè, bueno, és el que et comentava. Tu deixes anar com si fos un fillol allò al món, no? A que es busqui la vida i no saps com li va.
Exactament.
Si se'n surt o no se'n surt. I, home, a mi m'agradaria tenir alguna resposta del tipus que sigui. De la mateixa forma que jo, com a lector, a vegades em passava, o em passa, vaja, que m'agradaria poder parlar amb l'autor i dir, escolta, i aquell personatge, com és que l'has fet així? O què simbolitza allò? O jo què sé, el que vulguis.
Sí.
Doncs jo crec que aquest és un bon punt de comunicació, estem en l'era de la comunicació, i si no podem fer això, doncs malament rai.
Doncs fantàstica iniciativa. Espero que hi hagi, després de Sant Jordi, moltes més interaccions amb l'autor, amb tu.
Jo convido tothom a fer-ho sense por, de temor. Ho dic perquè és que quan jo a les meves classes, durant molts anys, convidava els alumnes a parlar, jo sé que a vegades els hi costa una mica. S'ha de perdre la por de tonteries. I no n'hi ha cap de tonteria, tot està bé, no hi ha cap problema. L'important és que hi hagi comunicació.
Molt bé. A banda del teu llibre, evidentment, de No ho diguis a ningú, que recomanem amb molt èmfasi des de Ràdio Balaguer, ens podries recomanar algun llibre o algun autor que tu creus que cal conèixer o que cal llegir?
Hi ha moltíssims, i llavors és complicat, però si de cas deixem que vagi a un clàssic del qual jo estic bastant enamorat. Un noi que ara comença a escriure, que es diu Jaume Cabré, et sona?
Sí, tant.
Doncs l'últim llibre, que es diu Consumits pel foc, i és una petita... En castellà es diria golosina. Jo no sé, ara no sé com es diu en català. Tu saps?
Llepolia?
Algo així, sí. No? Una cosa així. Doncs sí, és una petita llepolia. No és un llibre d'aquests voluminosos com el Jo
sí,
Confesso.
És cert.
No és un llibre difícil de llegir i jo crec que és molt agradable. Jo el recomanaria, sí.
Doncs anotem la teva recomanació i recordem a tots els oients que aquesta diada de Sant Jordi podran trobar la novel·la No ho diguis a ningú a totes les llibreries i a les parades de la ciutat. Desitjar-te molta sort, molts encerts en els projectes futurs i moltes gràcies per voler estar aquí i molt bona diada.
Gràcies.
Va de llibres.
Els dies que vindran és el nou i cinquè disc en solitari de Joan Masdeu. Musicalment, les cançons d'aquest nou treball aposten per un pop de guitarres enèrgic i vitalista, ple de melodies lluminoses, marca de la casa, que giren al voltant d'una mateixa premissa, els episodis cíclics de la vida, tant els que ens són adversos com els d'èpoques de més bonança. Sí, és cert que tot passa, també ho és que tot acaba tornant per a començar de nou. Per tant, podem dir que aquest és un disc que reivindica les noves oportunitats. És evident que no sabem com seran ni què ens deparen els dies que vindran. De ben segur, però, que continuaran havent-hi d'afortunats i de no tant. D'alguns més pròspers que d'altres.
Que estranyem ara, no diguis que és per sempre, digues que avui no vols desfer-lo encara. Si el camí s'espera i dur, llum per trobar el coratge, llum per deixar anar llàstic que siguis tu quan despleguis les ales. Brillaràs amb l'amor que brilla el dia. Si te'n vas, lliure i descans.
Va de llibres.
passarem a escoltar la tertúlia amb els escriptors Josep Vallverdú, Eduard Rivera, Rafael Molina i David Marín, enregistrada l'11 d'abril a la Biblioteca Margarida de Montferrat. El programa Va de Llibres compleix 10 anys en antena a Ràdio Balaguer. 10 anys de recomanacions literàries on, més a més, us hem apropat lectures per a totes les edats i amb una gran varietat de gèneres literaris. Totes aquestes propostes es poden trobar al fons de la Biblioteca Margarida de Montferrat i dins d'aquest fons i de les recomanacions que us hem fet n'hi ha un bon grapat d'autors locals i del territori. En motiu de la celebració d'aquests 10 anys i de la celebració també de Sant Jordi, la Diada del Llibre i la Rosa, hem volgut fer petar la xerrada en una tertúlia amb alguns escriptors de casa, perquè ens expliquin què hi ha darrere la creació d'un llibre des de la perspectiva d'un autor. També volem que ens expliquin quin és el procés de creació rere cada obra, quin moment viu el sector del llibre i també la pròpia llengua catalana, entre d'altres qüestions. Per fer-ho, contem amb Josep Vallverdú, nascut a Lleida però fill adoptiu de Balaguer, ha escrit més de 200 llibres i n'ha traduït gairebé una cinquantena, es va dedicar a la docència durant anys fins que es va jubilar l'any 1988, no ha deixat mai d'escriure ni de publicar i penso, si no m'equivoco, que és l'escriptor català en actiu més veterà de les lletres catalanes. Enguany, després de molt de temps, retorna a la literatura per a joves amb la novel·la juvenil El vuitè nan, publicada molt recentment per l'editorial La Galera. També s'acompanya en Rafael Molina. Ell va néixer a Benicarló, però ja fa molts anys que també viu a Balaguer, on ha impartit classes de català fins a la seva jubilació. Col·laborador habitual en revistes i diaris i amb estudis de dibuix i pintura, compagina aquesta faceta artística amb l'escriptura i amb el teatre com a director de la companyia de comèdies Crisi Perpètua. El seu darrer llibre publicat és Escrits per a la Independència. També ens acompanya Eduard Rivera. Va néixer a Balaguer, va estudiar Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona i s'ha dedicat a la gestió cultural formant part de l'organització de Fira Tàrrega. La seva obra es centra principalment en el relat breu, en la narrativa breu, i des de l'any 2005 també manté el blog L'Escriptor, que va mereixer el Premi Vila de Martorell l'any 2009. La seva darrera obra publicada és El peix que volia ser home. I finalment també ens acompanya, està amb nosaltres, en David Marín, que va néixer a Barcelona, però des de fa ja molts anys que viu a Balaguer o a la comarca de la Noguera. Va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha exercit de periodista en diversos mitjans de comunicació, però actualment es dedica a la docència. Tot i que ha cultivat diversos gèneres, se'l coneix principalment per ser un escriptor de novel·la negra. De fet, l'any 2019 va guanyar el Premi Crims de Tinta amb la novel·la Purgatori. I la seva darrera novel·la publicada és Appletown. Molt benvinguts al nostre programa i gràcies doncs, per voler ser-hi, per voler celebrar aquests 10 anys amb nosaltres i la Diada de Sant Jordi. Comencem, si us sembla. Tinc la sensació que el món editorial està, podríem dir, massificat. Hi ha un excés d'oferta, es publiquen moltíssimes obres, cada dia neixen noves editorials. Vosaltres, com a escriptors, com a autors, com hi viviu? Com navegueu dins aquest món? Com un escriptor es fa un nom dins del món literari català? Qui vol començar? Senyor Vallverdú?
A veure, jo no he tingut problema per editar perquè inicialment feia novel·la juvenil i per tant hi havia una editorial a la qual recórrer. És a dir, l'editorial mateixa ja establia les dues vies de comunicació. En el terreny de la traducció, sí, he traduït per moltes editorials, però la traducció no te la busques, la traducció te l'ofereixen i aleshores unes vegades era una editorial de Barcelona, altres vegades era una editorial d'Alcoi, depèn. No tinc una opinió. Possiblement podria dir que em sembla que hi ha moltes editorials, però no dic que n'hi hagi massa. Com més editorials hi hagi, millor. Hi ha editorials petites que tenen una distribució limitada, però elles es deuen anar fent també dins del seu marc econòmic, es deuen anar obrint camí. I aquestes editorials donen oportunitat a autors que potser les editorials grans de moment rebutjarien o refusarien o dirien que s'esperés. Em sembla que està bé que hi hagi moltes editorials. El que no m'agrada gaire és que hi hagi editorials que prenguin altres editorials a dins i que siguin uns clústers dominadors.
Els grans conglomerats.
Això no m'agrada tant.
Vosaltres, com a escriptors, potser no tan coneguts, no, o amb un nom no tan, tan conegut com Josep Vallverdú, com un es fa un lloc?
Jo crec que el món editorial és com qualsevol altre aspecte vital en què t'has de posar i t'has de dedicar. Llavors, si, clar, això també depèn de cada un dels autors, no sé com ho fan. Particularment no tinc un excessiu interès a publicar. I llavors, bueno, pues no m'hi dedico. I llavors, pues, si publico alguna cosa, pues, bé, però no pressiono, no parlo amb gent, no vaig a parlar amb un i amb l'altre i tal, no ho faig. I llavors, clar, m'imagino que per a poder publicar s'havia pues, de fer un esforç semblant al de poder fer exposicions de pintura o poder fer mobles amb una certa substància. És a dir, de posar en el món aquest i treballar, i no hi ha més. I també em sembla bé la idea de que hi hagi moltes editorials. I llavors, clar, ara hi ha un dels perills que hi ha també és l'autoedició i el poder tu fer-te un llibre amb una editorial més o menys barata, més o menys tal, que, bueno, te fas del llibre i el treus i ja està. I això ho està fent molta gent i hi ha una quantitat de llibres realment notable. Jo crec que excessiva, però bueno, però si la gent va publicant, doncs endavant, tampoc no tinc res a dir, vull dir, molt bé.
Tu, precisament, Eduard, ets un dels autors que s'autopublica.
Ara mateix, sí. Sí. De fet, tradicionalment hi ha hagut sempre dues maneres, ara potser n'hi hauria tres. Tradicionalment hi ha hagut dues maneres d'accedir al mercat editorial. Una directament a través d'un editor, on tu vas, presentes un original i si és que te'l publiquen, doncs perfecte. I l'altra manera, l'altra via d'accés, la dels premis. No? Aquestes són les dues vies d'accés tradicionals al món de l'edició. Sí que és cert que en aquests darrers anys s'ha sumat aquesta opció de l'autoedició o fins i tot de la edició a través d'editorial comercial, però finançant-ho directament de la butxaca de l'autor, la qual cosa em sembla una cosa molt perversa, francament. Aleshores, jo he tingut relació amb editorials comercials i actualment estic autoeditant, sóc un autoeditor pur, és a dir, no a través d'editorial interposada, sinó directament, amb una plataforma internet. Aleshores, la meva experiència probablement se surt una mica del que és habitual, no? en el mercat editorial tradicional, no? Per bé que, repeteixo, he publicat també en editorials comercials. Jo crec que d'alguna manera cada autor o cada persona ha de trobar la via que li resulti més còmoda, més eficaç, més viable per a doncs, donar a conèixer el seu treball, que en definitiva és el que tots pretenem, no?, d'alguna manera.
David,
bé, no, com ho veus? Bé, jo crec que vaig tenir sort en el seu moment amb la primera novel·la, que va tenir la sort de que va acabar, vaig enviar moltes editorials, jo pensava, ara ve el problema, vale, ja he escrit, però ara... I vaig tenir la sort de que, bueno, vaig enviar-ho a tot arreu que vaig poder, i va haver una que era la Magrana RBA que ens hi va fer gràcia i tenia una col·lecció de novel·la negra que els encaixava. I vaig tenir aquesta sort perquè a partir de llavors, no, llavors sembla que trenquis una mena de sostre de vidre allà i llavors ja, bueno, doncs ja no m'ha costat tant. El que sí que veig és que també penso que és molt bona situació que hi hagi moltes editorials, petites, independents, algunes especialitzades en determinada temàtica o determinat format o estil de llibres, de teatre, de poesia, això per als lectors és fantàstic. Com va haver un procés de concentració, no?, als anys 90, no?, i s'han creat també grans grups, però a part d'aquests grans grups que dominen tot potser una mica massa, sí que hi ha espai per a d'altres editorials independents que donen, aposten per veus noves a vegades, i això jo crec que és una bona situació. És veritat que com a escriptor a vegades dic, ostres, que hi ha tants llibres al costat del meu que el meu passa desapercebut, bueno, no, i pues la democràcia, no? Però a més, potser sí que faltaria, crec, que aquesta gran volum d'editorials i de producció literària també és acompanyada de crítica literària, que això en canvi hem anat a menys, no? Llavors potser els lectors a vegades es poden perdre entre tanta sobredimensió d'oferta.
És cert això que dius, perquè realment hi ha molta ressenya literària, però el que és la crítica
professional, això s'està acabant.
Escasseja, no, diria.
I encara, si em permets, resulta que aquestes empreses, aquests grans grups que dominen el món editorial, dominen també els mitjans de comunicació. Amb la qual cosa, per exemple, quan arriba a Sant Jordi, doncs tots els anuncis de llibres que van sortint són dels seus. I la gent acaba coneixent els seus, que són també uns autors mediàtics dels que se diuen que coneix tothom. Mm. És a dir, és tot un continu que no podem dir, tu fas el teu llibre i a bo que sigui, si no tens possibilitat de que ningú faci una ressenya del teu llibre, ni cap comentari, ni surt a la tele, ni surt enlloc, doncs no el coneix ningú, punt. I això doncs, és una de les coses que passen i, bueno, doncs mira, dissortadament va així. Sí.
Però vosaltres realment creieu que hi ha lectors per a tanta oferta?
No. No, les dues, no? Hi ha un sector de gent que llegeix i un sector de gent que mira el mòbil. I a mi el que em preocupa és que la joventut mira molt més el mòbil que no pas la lectura. És a dir, hi ha un cert descrèdit entre una gran massa de gent de la lletra impresa. Em diu si llibre, però escolta, costa molt de llegir. Si una persona que ha anat a l'escola diu que costa de llegir, és que no li han ensenyat a llegir bé.
Sí, sí.
Jo crec que hi ha dues coses. Una són les dades, és a dir, jo recordo els anys 70-80, les primeres edicions del llibre en aquest país eren de 30.000, 25.000 exemplars. Actualment, les primeres edicions de les editorials d'aquest país jo crec que estan al voltant de 500-600 exemplars. Amb això sol,
sí.
Jo crec que està gairebé tot dit. I la segona cosa que volia dir era que jo crec que hi ha un descrèdit de la ficció més que de la lletra impresa. És a dir, malauradament les estadístiques de lectors d'aquest país es basen en el que la gent llegeix, en abstracte. Ens donen per lectura coses que fa uns anys haguéssim estirat els cabells, no? De considerar-les lectura. Jo crec que el que passa en aquest país és que la ficció ha deixat de tenir lectors, principalment. Perquè, i tu que estàs en una biblioteca segurament vols constatar, la majoria de préstecs, o molts dels préstecs, són de quin tipus de llibres?
De novel·la n'hi ha força.
De novel·la n'hi ha força, però sí. En segona posició, els llibres d'autoajuda, per exemple, han tingut...
Bueno, l'autoajuda, sí.
Sí que hi ha lectors, però llegeixen coses que no són ficció. No? Sí, continua havent lectors de ficció, però no el gruix de lectors de ficció que hi havia comptat.
Però tanmateix, quan preguntes a la gent que llegeix, et diu que llegeixen novel·la, essencialment. Mm. Jo que he fet dietaris, els dietaris meus s'han quedat sense lectors.
Yeah.
La gent no està per aquestes coses. Mm. És més, el relat curt, el conte, o allò que els francesos diuen novel·la i els anglesos el short story, doncs no té massa lectors aquí. A mi em vaig trobar una vegada finalista del premi, que aleshores era Víctor Català, i me'n vaig anar a veure el senyor TV de la Selecta i vaig dir, miri, aquest llibre és finalista, que el publicaran? Diu, no, de cap manera. Publiquem El guanyador i Gràcies, tractant-se de contes. I Gràcies. I aquest llibre va quedar inèdit. Aleshores vaig aprofitar aquells contes per posar-los en altres llocs.
Sí, això és el conte té un descàrrec.
Ah, la novel·la sí que se'n llegeix, eh?
Sí.
Més que assaig i l'assaig també. A vegades llibres històrics que siguin divulgatius també els agrada a la gent. Però jo no sabria. Més aviat les bibliotecàries sabran quin barem hi ha.
No sé, jo crec que de lectors segurament n'hi ha. El que passa és que com que l'oferta s'ha multiplicat, no? No sé per quant, però per molt, llavors, clar, potser ja no hi ha aquelles edicions de 30.000 i ara estem a...
Us estem oferint una edició especial del programa Va de Llibres en motiu de la Diada de Sant Jordi.
Però, no sé, crec que no és una situació de que la gent estigui canviant... Bueno, a la gent li agrada la ficció, passa que van a l'audiovisual, no? A Netflix, a buscar-la. Jo crec que de ficció ara n'hi ha més que mai, però potser hem de tornar a mostrar als possibles lectors que ficar-se dintre d'una història també ho pots fer llegint, i no és cap esforç, al revés, és una font de plaer, però això potser hem de tornar a convèncer a la joventut, que potser sí que és veritat que no ho veuen, pel que sigui, no, no els estem fent arribar això.
A veure, una mica tangencialment, em preocupa a mi, allò, perdó, m'ocupa, és a dir, m'ocupa el pensament, veure la quantitat de novel·la negra que hi ha. Això és un fenomen que no... Jo tinc una novel·la grisa, i no sé on portar-la, perquè si no és novel·la negra no te la voldran. Expliqueu-m'ho, perquè tothom escriu novel·la negra.
O novel·la històrica, també.
Novel·la històrica.
Bueno, va haver una moda de novel·la històrica i ara, de fa uns anys, la novel·la negra és la que està de moda.
Sí, és la que compri més el mercat, sí que és veritat.
Jo puc dir en defensa pròpia que ja les tenia pensada quan no era tan de moda, abans dels suecs i dels noruecs i això. Sí. Ja, però jo crec que va haver aquell boom i llavors molta gent s'hi ha volgut enganxar o simplement hi han vist que és un gènere que els ha fet unes històries i les han volgut fer, no? Jo no censuraria,
no,
però
no.
Bueno, però
suposo, no, eh?
Però sí, però a vegades és curiós i a vegades sembla que tregui espai a l'hora de difusió o de parlar-ne a altre tipus de novel·la que es fan fa i que potser se'n parla menys.
A més, escolta, els grans autors de novel·la negra ens han ensenyat a no carregar massa el text, és a dir, anar per feina. Jo vaig traduir 9 novel·les de la Cua de Palla, uh-huh, al començament,
sí,
de la Cua de Palla, i escolta'm, vaig aprendre molt, eh?
Sí, sí.
Vaig aprendre com s'ha de col·locar un renec, en quin lloc, etc. Però és cert que era una traducció força difícil, perquè el gàngster de Kansas City no parla igual que el gàngster de Nova York.
Ah, a sobre, déu-n'hi-do. I has de fer que el gàngster parli en català.
Sí, això tenia mèrit, eh? El Folky, sí, Camarasa, sí. La Maria Aurelia Campmany, el Pedrolo i jo, quan els quatre que ens hi van posar més al començament, tenien mèrit perquè vam haver de buscar un llenguatge adequat a això. Perquè la Quixalla, quan jugava en castellà. Agacha-te, maldito. Sí, sí. I això s'havia de dir en català.
Sí, sí.
Bé.
Sobre el procés creatiu, quina metodologia seguiu? A l'hora d'escriure un llibre, que us inspira? L'actualitat, continuar les peripècies d'algun personatge que ja heu fet en algun altre llibre, o sobre, simplement escriviu sobre el que us agrada o sobre el que us crida l'atenció?
Jo suposo que els punts de partida són molt, molt diversos. A vegades estàs pensant en un problema determinat o un conflicte, i a partir d'aquell conflicte vestiràs la novel·la o vestiràs el relat. Però altres vegades és una cosa impensada. Jo, precisament, aquesta última novel·la infantil, que resulta que és una novel·la infantil però escrita amb una mica amb la tècnica de la juvenil, una mica de barreja, va venir perquè jo estava mirant el text d'una conferència meva divulgativa sobre els nombres, les xifres, i pensava, mira, al 4 li assignem una categoria ínfima, 4 gotes, 4 gats... En canvi, el 7 és un número... Les 7 plagues d'Egipte, els 7 pecats capitals, els 7 dies de la setmana, el Blancaneu i el 7... I Blancaneu i el 7 nans. I per què no poden ser 8? I així va ser. Immediatament em vaig posar el teclat i ja està. Els vaig inventar. Bé, per la novel·la juvenil no costa gaire, perquè és una novel·la d'aventures. Més aviat és continuativa, però quan vols fer una mica d'estil, ja has de pensar més i... o vas endavant i endarrere, aquestes coses són més complexes. Jo l'he fet narració per a grans, però com a contes una mica llargs, però no he fet una novel·la per a grans, pròpiament.
Escriviu cada dia? Sou...
Això sí.
Metòdics?
Sí. No, metòdic no. Jo escric cada dia, però estones. Molt de pressa i estones. I quan tenia hort era fantàstic, perquè quan me cansava anava a fer un cabelló o anava a esporgar les tomateres. Fantàstic. Em deien el Farm Gentleman.
La resta, com és aquest procés creatiu? Aquesta metodologia que utilitzeu, si és que hi ha alguna metodologia, no ho sé.
Metodologia jo no en tinc segur. I una cosa que vindria a connectar això de la creativitat, diríem, amb el que parlàvem abans, és de com... Allò que molta gent abans, per omplir allò que tenies un quart o mitja hora o una hora, llegien, ara no llegeixen. Ara, pues, només cal engegar el mòbil o l'iPad o la tele o no sé què, bueno, la majoria de gent s'ha quedat convertida en espectador, de fet, no? I només miren allà, i llavors després tot això de la ficció que diuen que si la gent consumeix o no consumeix ficció, etcètera, clar, bé, hi ha 36.000 jocs excel·lents, d'ordinador, no? I llavors la gent passa un munt d'hores allà, no? I llavors, bueno, particularment com a metodologia no en tinc cap. És cert que, com ara escric un article setmanal, que algú deu conèixer, doncs clar, quan arriba el moment me tinc que centrar i tinc que dir a veure què ha passat aquesta setmana, no? Però bé, clar, l'actualitat és tan absolutament brutal que no te cal plantejar-te, sinó que ja ho tens per mà, el que has de dir, no? I el des d'escrius de... I el que també me passa, és cert, no sé si a algú més li passa o no, és que en acabar de llegir un llibre molt bo, una mica tinc la cosa de dir, caram, que bé que estava això, podia jo també escriure una pàgina al respecte. I això me passa amb alguna freqüència. I per això sempre algú que m'ho ha demanat i tal, jo dic que un llibre és bo quan t'agafen ganes d'escriure alguna cosa semblant. Aleshores, que el llibre és molt bo, si no, no. Si no, com ja va dir també Joan Fuster, un llibre que no et fa pensar és que no val res. O és un xiclet o és un... no sé com ho diu ell, però bueno, ve a dir això, no? Que no val res. I llavors, un llibre que te fa pensar i que te fa ganes d'escriure alguna cosa semblant, a mi me passa de vegades.
Sí, crec que inevitablement un escriptor ha de ser primer lector.
Sí,
segurament, a banda de la realitat, la font principal de no sé si de la inspiració o de, no, de el que fos, seria la lectura, no? És a dir, quan llegeixes et venen ganes d'escriure inevitablement. I això s'ha dit moltes vegades, no? Que al final la literatura no és més que el refregir continu entre llibres, no? És a dir, que estem sempre escrivint coses que ja s'han escrit d'una altra manera, no?
Això diu que els poetes, de fet, els grups de lectors de la poesia són els propis poetes.
Sí, ara fa una mica la sensació que tot està passant en la narrativa, ja.
Sí, una
mica sí. Jo tampoc no tinc un mètode específic. Intento asseure cada dia com a mínim davant de l'ordinador i si no escriure, a vegades rellegir coses que he escrit i intentar reescriure, millorar-les. Escriure de nou potser no, però sí, com a mínim que la intenció de saber-te i estar una mica centrat en la matèria, no?
I ara, perdona'm, com és tan fàcil això de fer-ho a l'ordinador, perquè abans a màquina no ho podíem fer, ara és tan absolutament fàcil, i a mi m'ha passat textos que crec que cada vegada que els llegeixo els canvio. Sí. Una cosa o altra.
Això es passa tot sol.
Sí, abans d'això no podia passar mai, perquè l'utilitzes així de màquina i allà se quedava de veure. Però ara no te costa gens, per exemple, una hora de teatre, la tornes a llegir i dius, això, en contra de Joan, ho hauria de dir el Pep. És tan fàcil que no estàs per allà i borrar el Joan i posar el Pep. I punt, i hem acabat. O aquesta frase hauria d'anar al final, clar, tot això... I no acabes mai d'escriure, perquè sempre podries estar gratificant, refent o reescrivint.
I tens l'argument per un conte. Corregint el text se va morir.
Sí.
Es pot viure de l'escriptura?
No. No. A mi el Pedrolo em va dir fa molts anys, si escrius en català i escrius novel·la, parlava d'això, has de tenir una seixantena d'obres d'èxit per pensar en... Això m'ho va dir a Tàrrega fa anys. I, esclar, tens unes obres que marxen i unes altres obres que es queden mortes. Jo crec que no. La prova és que fem ensenyament o tenim una botiga... En fi...
És, per tant, un hobby per a vosaltres?
Oh, hobby no.
No.
Voldria ser un mitjà. Ens aniria molt bé que tinguéssim difusió i fóssim traduïts i en fi, tinguéssim uns ingressos. Però perquè també en una liquidació amb 50 o 60 llibres que encara estan amb els prestatges, diguem, però que no es venen, i se'n venen 5 o 6 títols, és molt poca cosa.
Sí,
és més seriós, és més.
És més
seriós que un hobby? Potser és més important, fins i tot, que la feina que et dona de menjar, sí, però no et dona de menjar, però és més important, saps? I si he de dedicar unes hores a una cosa o a l'altra, potser escolliré l'escriptura.
Però perquè... això és molt estrany, no? Perquè sí, llavors l'escriptor és l'únic ofici que no pot viure del seu ofici, no sé molt bé com viure.
Bueno, perdona, i els pintors...
La para cultural, potser, llavors?
Tot el que té que veure amb l'art, o d'això, segur. Pintors, dibuixants, escultors i autor de la novetat, bueno...
Sí, no és un fenomen aïllat de l'escriptura, tot i que, bueno, nosaltres ho patim com a escriptors, no? Però és cert que, bueno, jo que conec una mica l'àmbit del teatre, passa una mica el mateix, no? És a dir, que a no ser que siguis una gran companyia molt consolidada de fa molts anys, i tinguis dos circuits, doncs, sobretot les companyies emergents, doncs, tenen grans dificultats per a...
Oh, caram, van fer una caixa de solidaritat,
sí,
amb actors, però que els donaven menjar, un.
Sí, sí, sí.
Que ja m'he contat, sí.
D'altra banda, també jo crec que aquí hi ha una part que és criticable, de cert punt, no? D'estructura de país, no? Vull dir que no hi ha una estructura cultural de país forta com per a permetre que escriptors, artistes del teatre, de la pintura, del que fos...
Primer, tenim una quantitat de públic limitada per la llengua.
Sí.
És clar. A mi m'havien dit a Madrid, quan hi anava, escolta, estiu en castellà. Parlaven de literatura juvenil. Estiu en castellà perquè les tirades seran ja 5 vegades les tirades del català per començar. Sí. Primer això. I segon, institucionalment tampoc no es protegeix el llibre suficientment. Jo havia tingut converses amb escriptors noruecs. Els noruecs em deien que ja el govern compra de cada llibre que es publica, compra un fons bastant important. I el distribueix en biblioteques i escoles i així. I segon, els autors cobren el 20%, que és una xifra que a nosaltres ens queda molt lluny.
Molt.
Perquè ara estem sobre el 7%. Ja. I esclar, això és un ajut molt gran per ells. I tercer, Noruega és un país que no fa vida al carrer, la gent, els homes ho broden a casa o llegeixen.
Sí, sí.
Llegeixen més.
Sí, i de tota manera jo vull pensar que el fet de la llengua en si no té per què ser un hàndicap, ho és, però no hauria de ser un hàndicap en el sentit que, és a dir, qualsevol autor català es pot traduir a qualsevol idioma del món. Per tant, l'excusa d'escriure en català, tampoc jo no crec que sigui la justificació, no, del per què de tot això.
Però no tots es tradueixen al castellà.
Ja, però que en un món feliç, ideal, no? L'accés a les traduccions també, amb un tipus de qualitat, evidentment, no? Hauria de poder ser la manera que els autors que escriuen o que escrivim en llengua catalana poguessin viure també d'això, no? I de fet, jo crec que darrerament, des de la institució sí que s'està fent un esforç per intentar que es traduixin els autors, que és la clau.
Ara, l'editora de la Galera me va telefonar des de Londres perquè havia anat aquesta,
jo havia intentat col·locar llibres. Sí, a mi m'ha passat que et demanen que el teu llibre el tradueixis prèviament al castellà perquè els lectors d'editorials d'angleses o franceses o d'on sigui n'hi ha de castellà però no de català. Llavors, clar, això se fan passar una mica per aquest filtre, però bueno, no és impossible, simplement és...
Si m'obres traduïdes...
Intentar facilitar-ho.
El Rovelló s'ha traduït sempre partint de les versions castellanes, excepte a l'italià, perquè ho va fer un algarès, que ja tenia el català, però
això castellà... I quants llibres en català traduïts no s'han fet amb el castellà interposat, també?
Sí.
Tots vosaltres, en algun moment o altre de la vostra carrera literària, heu escrit articles per a algun mitjà de comunicació. Molts d'aquests mitjans estan subvencionats o depenen d'ingressos publicitaris de grans companyies en algunes ocasions. Us han demanat en alguna ocasió que sigueu políticament correctes o us heu autocensurat per poder publicar un article o encara més, teniu algun article escrit que us hagin dit...
aquest no es publica. Començo per tu, David, perquè ets el que més potser s'ha dedicat a la faceta periodística.
Bueno, he treballat en un diari, El Punt, després El Punt Avui, i també he pogut fer opinió, i en aquest i en algun altre, i al Crític, i al... I mai m'he trobat en la situació aquesta, mai, mai. Ara, he estat en mitjans que la línia editorial sempre no me grinyolava, vull dir, jo estava còmode, i clar, què hagués passat si pel que sigui, per menjar, hagués de treballar a La Vanguardia o a ABC, no sé, pues potser sí que m'hagués trobat en situacions estranyes i no sé què hagués fet. Perquè...
Però a l'ABC ja no t'haguessin dinogat.
Oh,
sí. No,
segur que... La delegació de Barcelona.
Conec gent que ha treballat a l'ABC, que eren independentistes d'esquerres d'aquests... I estaven allà. Bueno, pues a ben, no? Però no m'he trobat, he tingut aquesta sort i com que ja no he vist el periodisme, ara em puc permetre, si a un diari no li agrada el que envio, doncs, escolta, pues no tinc per què canviar-ho, vull dir, si no els agrada que no publiquin, però no canviaré ni me censuraré res. Però clar, entenc que a vegades hi ha gent que fa modus de vida de publicar i al final han d'adaptar-se. Suposo que deu passar, però no m'hi he trobat.
No, tampoc. Jo tampoc, perquè a mi no m'han pagat mai, com que no m'han pagat mai. Es podia plantar cara, però no hi ha hagut mai cap mena de ficció. M'han publicat coses bastant gruixudetes i no...
Això és una mica un abús, que no paguin per una col·laboració i a més de...
Fixa, jo vaig plegar, un punt per això. No per això, no per això. Seria injust. Perquè si ve un col·laborador d'un article al mes, només, però un article des de l'any 14 fins a l'any 19, són molts articles, quan me passava alguna cosa a destacar, no era notícia. Ja. No se'n parlava.
Espera,
ja. Un premi o una cosa així, quan un petit o passava per alt. I aleshores pensava, solament tens un ull de la casa. Esclar, no era de la casa, jo no era, era el meu article i prou. I aleshores em va semblar que ja podia plegar, perquè a més, doncs, ara feia més poesia i coses així.
Vosaltres sou escriptors en llengua catalana. Els fa pocs dies en Josep Vallverdú va vaticinar, si no m'equivoco, la mort...
Estava dit expressament, això.
...del català en 60 o 70 anys. Com veieu la situació del català?
Deixa'm defensar. Les llengües moren, totes, evidentment. El que no es pot fer és dir dintre de 60 i dintre de 70 anys. Això està dit expressament perquè la campanya de reforçament de la llengua s'accentuï en tots els altres perquè està malament. Està malament perquè hem tingut unes onades immigratòries que no s'han integrat. I l'última, per mi, és la més perillosa, que és l'hispanoamericana. L'hispanoamericana va a un país on parla la seva llengua, oficial, de tothom, no es cal el català per a res. Quan el català, com l'alemany, sigui necessari per treballar, tindrem moltes coses a resoldre, si no...
No ens cal estar molt preocupats perquè, com sabeu, a l'any 30 s'acaba tot. L'únic...
Què vols dir? Que s'acabi?
S'acabi, tal com tenim el canvi climàtic, etc. A l'any 30 ho donem per acabat. Doncs una mica és el que vaig dir en l'últim article. Dic, bueno, doncs nosaltres almenys exigirem que la nostra fi del món es retransmeti en català. No hi ha més, eh? Que no cal que ens preocupeu.
Bé, ara us voldria proposar un repte. Imagineu-vos que demà rebeu una trucada de la Generalitat dient-vos que us volen nomenar per a un càrrec important. Concretament, volen crear una Direcció General del Llibre i la Lectura i vosaltres en sereu el director general. Quina és la primera acció que duríeu a terme per promocionar la lectura en llengua catalana?
Cap. No voldria ser director de res.
Tampoc. Jo presentaria la dimissió i... Després potser que diria alguna cosa que podria...
I què és el que diries llavors?
Bueno, no sé si la solució hauria de ser, crec, acabar amb la cultura aquesta d'espectador que hem anat desenvolupant. És a dir, el fet de que els joves no creen, sinó que només miren. Això me sembla perillosíssim. I amb això hauríem d'acabar necessàriament. Nosaltres hem de tornar a una cultura en què cada persona entengui que el realment important és el que tu estàs fent, és el que tu te poses al cap, això és important. L'altre, no. El que ha fet no sé qui i els 27 vídeos que podem veure de gracietes d'un TikTok, això són rucades. Però ho hem d'entendre així, que són rucades. No? I llavors la lectura vindria donada per la necessitat que tenim tots de saber més.
Us estem oferint una edició especial del programa Va de Llibres en motiu de la Diada de Sant Jordi.
Clar, no ho sé, però jo crec que una de les coses interessants o que podrien donar resultats és sobretot intentar des de ben petits, que no sé com s'ha de fer, però que la canalla, els adolescents, hi vegin en la lectura la mateixa font de plaer que troben buscant històries per Netflix, per les sèries, per manga, per tot això que els agrada, doncs que descobreixin, que, com vam descobrir nosaltres, no? La nostra joventut també, molts de nosaltres, que llegim també. Estàs visquent històries de ficció que t'atreuen molt. Jo crec que aquell període és clar, un cop tens els joves que han descobert la lectura, doncs llavors bueno, és un públic que es pot mantenir i que al llarg de la vida doncs, seguiran llegint. I que bé, és la lectura ens fa millor persones, no? En realitat, forma part de la formació integral que hauríem de tenir. Llavors, bueno, jo incidiria molt en l'educació, intentar que en l'etapa educativa descobrim el joc de llegir, el plaer de llegir.
Home, el fet de les lectures recomanades, aquest també és un tema bueno, interessant, perquè a vegades hi ha lectures doncs, que potser...
Als instituts sempre hi ha molt debat, no? Entre la lectura exactament obligatòria, si fer-la obligatòria o no, els clàssics catalans s'han de llegir al batxillerat o deixar-los per després, o avançar-los, sempre hi ha postures molt poc... Cosa que demostra que amb això encara no tenim una... No ho hem estudiat prou, o no... Uh-huh. No s'ha aplicat prou bé, en tot cas, no? I hem de mirar com fer-ho. Jo, d'entrada, a mi em sembla que deixar que la canalla investigui i s'ho miri per ell mateix, descobreixin per ells mateixos el que els agrada, és la manera més òptima, no? Que no obliga, però també és cert que hi ha certes lectures que si no obligues no hi arribaran mai. Uh-huh. I a vegades s'ha d'esforçar la màquina, és un equilibri, no? No sé si hi ha que té més experiència o que ho ha viscut més a les aules, però jo ho veig així.
Jo, en primera instància, sóc com del pare del Josep Bellverdú, és a dir, jo, si em demanessin de ser un càrrec d'aquest tipus, la primera resposta seria no, gràcies. Si així tot m'acabessin de convèncer per algun motiu que ara desconec, en segona instància el que se m'acudeix és que prohibiria la lectura. Crec que és la manera bona de provocar una reacció en cadena, no? per a fomentar-la, prohibir-la. Qualsevol cosa prohibida, evidentment, és molt més apetitosa que una cosa que no n'està. Si això no funcionés, doncs hauríem d'anar a una tercera instància que probablement tindria a veure amb recuperar el que jo crec que és un trencament en la continuïtat, no? des de la meva generació, de les generacions que vam ser joves als anys 80, 70, etc., amb les actuals, que és que s'ha trencat la cadena de continuïtat, no? En la lectura. Jo crec que abans d'acabar amb l'institut amb ganes de seguir llegint, no? I ja això actualment no passa. Evidentment hi ha tot el tema audiovisual pel mig, no? I jo crec que l'única manera de fer que la gent torni a llegir de manera més massiva que no ara, perquè sempre hi ha gent que llegeix, no? És, jo crec que passa per fer una selecció molt, molt acurada als instituts de lectures, és a dir, fer llegir llibres que realment siguin atractius. Perquè em fa la sensació que moltes de les lectures que es fan, i ho dic perquè jo tinc un fill adolescent que està a l'institut, són lectures molt febles, molt primes, molt, que no deixen pòsit. No? I...
Ara faré una crítica una mica al sector docent, però que ara que jo hi estic allà i també ho veig, a vegades potser els primers que han de començar a llegir són els mateixos professors, a vegades. Perquè a vegades és veritat que hi ha lectures que se posen sense ni tan sols haver-les llegit els professors que les haurien de treballar i fer-les no? Fer-les venir el gust als alumnes. Perquè...
El gust per la lectura, evidentment, ve de la lectura. Mm-hmm. Dir, si tu llegeixes un llibre bo, tens ganes de llegir-ne un altre. Si tu llegeixes un llibre dolent, et passa més ganes de llegir. I em fa una mica la sensació que estem en aquest punt, sí, també, no? A banda de tot el fenomen audiovisual. I fins i tot, jo crec que això és extrapolable a altres àmbits de la cultura. No? Vull dir, recordo una conversa no fa gaires dies entre adolescents que se'ls demanava pel teatre i deien que no, que el teatre era una cosa de padrins, vull dir que no anaven amb ells. No? Vull dir que una mica està passant el mateix en diferents àmbits de la cultura també. No? Aleshores, hòstia, intentem mostrar el millor del millor que puguem tenir en la literatura per a fer agafar gust per la lectura. Jo crec que és la millor manera d'enganxar gent nova.
Com viureu vosaltres aquest Sant Jordi? Sé que no heu publicat recentment o aquest any, però bé, teniu novel·les publicades de l'any passat o dels anteriors que encara són igualment de vàlides, diríem. Bé, vàlides ho són sempre, no?
Sí.
Vull dir, una mica aquesta també... aquest món en el que vivim de la immediatesa que una novel·la ja deixi al cap de dos mesos de ser novetat, no? Com el viureu?
Jo tinc una mena de relació d'amor-odi amb Sant Jordi, no? D'una banda, és la trobo una festa atractiva i interessant, però d'una altra també crec que té un ingredient comercial a hores d'ara excessiu, no? I llavors, a mi qualsevol dia ve alguna cosa, d'entrada em provoca un cert rebuig, no? I estem immersos en aquestes dinàmiques, jo crec que tenen més a veure amb el màrqueting que no amb la realitat estricta, no? Aleshores, moltes vegades em miro Sant Jordi amb aquests ulls, no? I això és una gran operació comercial que té més a veure amb el compte de resultats de les grans editorials i de...
Sí, al final és a dir, compra el llibre, no? Si te llegeixes o no, és igual, no? Però compra'l.
Que no amb el fet dels autors, de la creació, de la qualitat literària, etc. No? Sí que ho adornem amb tertúlies com aquesta, no? Que sí que els autors aquí al mig perquè diguem no sé quines animalades, però que en el fons tinc la sensació que tot plegat no és més que una gran festa econòmica, en definitiva, no?
Bueno, vull dir jo que no, les coses no van molt més enllà, és igual una fira de qualsevol cosa, sigo de pintura, sigo de mobles, sigo de cine, sigo del que vulguis. Pues és això, és una mostra d'exhibició i venda de... No hi ha més. I on de Sant Jordi, pues és això. A mi, clar, me molesta que de Sant Jordi surtin 30.000 llibres. Dius, home, on vas amb 30.000? I llavors, clar, hi ha 200 parades, hi ha una bestiesa de... I s'acaben venent els llibres d'aquests que diem autors mediàtics o autors promocionats per les grans editorials. Se sap, no hi ha més. Particularment, podia haver tret un llibre ara a Sant Jordi i no ho trauré justament per això, perquè surten 10.000. Sí, llavors, bueno, pues jo m'esperaré dos mesos i ja el trauré a final de curs. Pues bueno, pues ja està bé, perquè a més és un llibre que no és de... Bueno, ja que estic, el promocionaré,
sí,
gràcies.
Claro, no, és com aquell, no? He vingut a parlar del meu llibre.
És un diccionari elemental de teatre que bueno, pues que l'he fet pues perquè no hi ha un diccionari de teatre i algú m'ho havia dit, etc. I en el resum, està fet i sortirà. I diu, oi, per què no fas a Sant Jordi? Pues perquè a Sant Jordi sortiran 30.000 llibres i m'és igual. Però al setembre o a l'octubre, a principi de curs, el traurem i punt. Pues ja està, pues bé.
Sí, és cert que des de la perspectiva de l'autor, jo crec que, a no ser que siguis un gran autor,
clar,
molt conegut,
no.
Et convé més segurament publicar fora del
clar,
Sant Jordi
massa
que coincidir amb Sant Jordi. Bàsicament perquè passes desapercebut.
Sí, llavors, sí, sí, només has d'entrar a qualsevol llibreria d'aquí a Balaguer i a la secció novetats hi han 400 llibres. Que és una absoluta bestiesa. Jo el llibre té, ja m'ho va dir, no, aquests llibres tal com me els envien, es torna a posar les caixes i es torna a enviar a l'editorial. Però hi ha una oferta excessiva, absolutament.
Sí, al cap de dos mesos aquests llibres sí, ja no seran novetats, ni hauran...
Hi ha uns altres 400, vull dir, sí. Que, bueno, i va així, eh?
Com ho veus, David?
Bueno, jo per portar una mica la contrària. No, jo trobo que és una festa que si la veiéssim en un altre país ens faria molta enveja. Perquè és una... Sí que és veritat que passa el que dieu, no? Que hi ha una sobresaturació del mercat en un sol dia, doncs un fotimer de... Tothom vol col·locar les novetats per aquell dia, perquè és el dia que es ven més. Però tot i així, també converteix el llibre, la novel·la, la narrativa, la poesia, en un objecte festiu, de regal, que justament és el que dèiem, no? Fa una estona parlant de com promocionar la lectura, no? Pues, bueno, pues convertint el llibre una mica en una cosa festiva, que és que amable, que es regala, que va amb una rosa. És veritat que després tots són llistes de Sant Jordi, a veure què ven un mes, què ven un mes, sempre venen els que tenen al darrere una gran editorial i una gran promoció, perquè molts llibres es regalen sense... que seran, no seran llegits, potser, no? En alguns casos. Però sí que és veritat que hi ha molta gent que aprofita aquell dia per comprar-se 4, 5, 6 llibres. No? Jo conec gent que, clar, que són molt lectors i aquell dia, vamos, és la seva ruïna, però ho gaudeixen. I està bé que sigui així, que ho tinguem, no? Jo crec que no... No sé, com a autor, mira, a mi em passa aquest any, em passa que també a la tardor treuré un llibre, però serà a la tardor, aquest Sant Jordi, a gaudir de, com a lector, bueno, i és veritat que quan he tingut llibre per Sant Jordi, evidentment, és tal la grandària del monstre, no? de lo que es ven aquell dia, que el meu llibre passa desapercebut, no? Però bueno, és que és lògic, tampoc hem d'esperar altra cosa, no? Simplement gaudir d'aquesta jornada.
Podem fer algun avançament d'aquest llibre que sortirà a la tardor?
Si tot va bé, perquè clar, de què ho ha dit, si tant. Sí, un llibre de un true crime, això que estarà tant de moda, sí. Dels crims reals portats, novel·lats, doncs un crim real que té a veure amb el medi ambient.
D'acord.
Fins aquí
pots llegir?
Sí,
el Rafael també té aquest...
No direm el nom de l'assassí.
El Rafael també té aquest entre mans del teatre.
Sí, sí, sí.
Eduard, tu com ho tens?
No tinc previst publicar res aquest any. Ho vaig publicar l'any passat, el meu llibre Banalitats. De moment aquest any no tinc previst de publicar res. Sí que tinc materials que estan en fase ja de publicació, però de moment aquest any no publicaré, segurament. Serà l'any vinent.
Bueno, doncs per finalitzar, si us sembla, m'agradaria demanar-vos no tant la recomanació d'un llibre, sinó la d'un autor. Quin autor considereu que caldria conèixer sí o sí? Qui comença?
Jo puc recomanar dos autors que a mi m'agraden especialment, que són el Toni Sala i el Francesc Serés, amb dos que escriuen novel·la i en català.
Algun llibre en concret?
Doncs mira, justament els dos dels darrers llibres que he llegit són les dues novetats d'aquests autors. Un és Una família, del Toni Sala, que és un llibre, crec que molt agosarat des de l'òptica del Toni, perquè explica la seva vida, la vida de la seva família, d'una manera molt literària, val a dir, és a dir, que és molt novel·lístic, no? I l'últim llibre del Francesc Serés també, que crec que es diu La casa de foc.
La casa de foc.
És una magnífica novel·la. Sí. Val molt la pena.
David, quin és el teu escriptor o escriptora que ens recomanaries?
No sé, ara m'has agafat en fred, però estava pensant, no, sense... Justament, deixem les novetats,
sí,
que
sí,
també estan molt bé moltes, però ara estava pensant en la Patricia Ginsburg, que ara en català doncs s'ha traduït La ciutat i la casa fa uns 2 o 3 anys i se n'ha traduït algun més, i és una autora italiana que la veritat és que jo quan me la van recomanar sense saber-ne res vaig llegir la ciutat i la casa, que és una novel·la feta a través de cartes, d'intercanvi de cartes entre una dona i el seu amant, examant, que tot i així conserven l'amistat en l'etapa de maduresa. És una història increïble, perquè tal com està narrada, amb aquesta naturalitat de les cartes i la història que es va desenvolupant allà, t'atrapa... Bueno, jo ho provaria, saps? Si algú vol provar-la, la Patricia Ginsburg.
Ho anotem.
Jo, un llibre que he llegit fa poc i em va agradar molt, és aquest del Joan Lluís, que es diu aquella de Jumil a les Terres dels Bàrbars, me va semblar un llibre exemplar, d'aquells que quan acabes dius, podria jo...
L'hauria volgut escriure.
Sí, però després dius, això no ho puc escriure jo ni de Roma. I, bueno, però és un llibre que em va agradar molt, sobretot pel plantejament i per com està escrit.
Ara que parlaves de la Patricia Ginsburg, m'ha fet recordar que aquest últim crec que no, però algun altre llibre de la Patricia Ginsburg l'ha traduït la Meritxell Cucurella Jorba, que és una poeta que tenim molt a prop, viu a les Borges Blanques, i que recentment acaba de publicar un parell de poemaris molt interessants també, vull dir que canviant de, no, de gènere, doncs, tant de gènere literari com de gènere sexual, diguem, doncs recomanaria també la lectura de la Meritxell Cucurella Jorba.
Doncs fantàstic, ens adaptem totes aquestes recomanacions que ens heu fet i fins aquí aquesta conversa amb els autors que avui ens han acompanyat, en Josep Vallverdú, el Rafael Molina, l'Eduard Rivera i el David Marín. Donar-vos les gràcies per haver participat en aquesta celebració dels 10 anys del programa Va de Llibres i desitjar-vos molta sort i molts èxits amb les vostres futures obres literàries i nous projectes i que tingueu una bona diada de Sant Jordi.
Moltes gràcies igualment.
Gràcies
i felicitats pel programa.
Sí,
gràcies.
Va de Llibres,